Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Temps en aquest espai dedicat al sector tauleller per a comentar pues, una de les notícies que ens ha deixat aquests últims dies importants, i és que tots els anys tenim aquestes esperances de veure qui són els guanyadors d'aquest concurs de regeneració urbana que fomenta la Diputació de Castelló i on s'impulsa l'ús del tauleller en espais exteriors, en espais novedosos, en espais innovadors. I aquest any se n'ha tocat al nord de la província. Primer premi per a la Pobla d'Arenós, per a la Pobla d'Arenoso. Millor dir, se n'ha anat un poquet a l'interior. I segon premi per a Canelo Roig. Lo curiós de Canelo Roig és que ja quasi és el que sempre està ahí, perquè havia tingut dos mencions especials i el tercer any ha aconseguit en aquest cas sí un premi dins d'aquest concurs de regeneració urbana. Anem a felicitar a l'alcaldessa, Maria Ángeles Pallarés. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Alberto.
Com diem, a la tercera anant la vençuda. Enhorabona.
Sí, moltes gràcies. La veritat és que des que va sortir el concurs STEM, que crec que és per la quinta edició, i si no m'equivoque, sempre Canet ha presentat un espai des de la primera convocatòria. Com bé dius, en la primera convocatòria vam presentar la plaça nova i vam fer una quinta menció. L'any passat va ser la plaça Espanya, vam tenir una tercera menció, i enguany per fi n'ha sigut el segon premi que s'ha dotat econòmicament igual que el primer. Són 200.000 euros per a fer l'obra i 25.000 per al estudi d'arquitectura, que en aquest cas nostre estem fent farem el projecte en la Herreria, que són uns arquitectes de la Camp, de Novelda, crec, si no m'equivoco, que l'any passat també van guanyar i van fer l'estació d'autobús de Vinaròs, que són un estudi que ja coneix el concurs perfectament. I demà mateix vaig a parlar amb ells per a que m'ensenyi bé el projecte i consisteix el Camino de Baldosas Amarillas. És un camí que està plantejat en els voltants del Calvari. El Calvari és com un montícul que està en l'entrada de Canet i el seu entorn és l'espai que van presentar. I va tindre molt d'èxit perquè em van dir des de l'organització del club que 5 estudis d'arquitectura havien presentat la seva proposta sobre el mateix espai. Així que amb ganes de saber com serà el projecte.
Home, amb ganes. Només en el títol ja suposem que la relació amb el Mago de Oz alguna cosa tindrà, no?
Sí, no sé quin tipus de azulejo de baldosas van utilitzar. No, perquè, clar, en el panel no es aprecia, no hi ha tampoc un dibuix 3D. Després també hi ha com unes parades amb cèrgoles en sombra, hi ha dos camins, un accessible i l'altre que no és accessible, que té una que l'altra escaleta. I la veritat és que tinc moltes ganes perquè el Calvari és una part de Canet molt important que te rep quan arribes al poble, que sempre està ahí en el seu skyline, que diu, en el seu perfil, que estàvem en la llista roja de patrimoni, de que estava ja en mal estat a punt de desaparèixer, i vam fer l'any passat una intervenció important per tal de salvaguardar-lo. Vam canviar tota la cúpula, que tenia problemes de filtració d'aigua, que havia un forat de norma i tal, i estem per tal de recuperar-lo, però això va ser la idea de presentar el seu entorn, per a fer al final una zona de mirador, del barri, de disfrute de la gent, que ara no té cap ús i està totalment abandonat. I la veritat és que estem molt, 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 molt il·lusionats perquè jo crec que entre la reparació que li vam fer l'any passat de restaurar més el premi este, ja tindrem l'espai perfecte per a poder gaudir-lo.
I al final, el que mostra, tercer any consecutiu, com diem, que arriba menció, o tercera vegada que arriba en el concurs menció per a Canelo Roig, primera que arriba el premi, però quasi s'està fent Canelo Roig o se pot fer com un ambaixador del taulell de la ceràmica al nord de la província, o poc lluny d'on està el clàster de les grans fàbriques, però també ajuda això a fer província, que se pugui mostrar el producte de tot Castelló també a tres punts de la pròpia geografia.
Home, eixa tercera menció, que va ser la plaça Espanya, que no vam guanyar, pues ara l'anem a començar a fer. El projecte al final es va agradar tant que era d'estudiar mi arquitecte de Samuel Cornellis, i vam dir que fer el projecte el vam presentar a una altra subvenció i al final anem a començar-lo un guany. O sigui que des d'una idea d'un concurs i pot acabar sense igual realitzat, sense haver guanyat el premi. Està molt bé perquè estudis molt, d'arquitectura molt important, pensen propostes per espais dels pobles que presentem, i després això sempre et pot valer d'idea a l'hora de fer tu després qualsevol intervenció en l'espai urbà.
I ara, com bé dies, aquest espai, o sigui, aquesta reforma de tot l'entorn del Calvari, ja té pressupost, en principi ja té timing, que ja hauria de fer-se durant el proper any. Això també ajuda un poquet a donar un poquet de tranquil·litat a l'Ajuntament, no? de cara a portar-ho endavant, saber que això, que dos dels mal de cas que se sol tindre aquest tipus d'obra, com és el pressupost i com és el temps, ja està arreglat, aixina com el projecte.
Sí. Tenim que adjudicar-lo dins d'enguany. La veritat és que el projecte fica moltíssimes facilitats. És una iniciativa que està molt bé perquè te fiquen també més plecs per a l'hora de poder treure la licitació, clar, entre els arquitectes, i t'ajuden en tot. Hem de licitar-lo dins d'aquesta normalitat i executar-lo la que... O sigui que està tot ben organitzat i no sé com hi ha a la feina.
Per cert, ja de cara a propers anys, queden espais, o ja s'està estudiant nous espais on se poden presentar nous projectes de cara a aquest concurs?
Home, algú presentarem. Els espais, vull dir, les necessitats són infinites. Perquè al final és el que passa, Alberto, que els municipis sempre tenim tantes necessitats que quan tens alguna ajuda o després d'algun poc de diners, sempre estàs pensant, no sé, hi ha que reformar l'Ajuntament, o fa falta canviar la caldera del consultori mèdic. No sé què, i al final el que és l'entorn, el que se lloga en les places, els carrers, el que és més estètic sempre se queda a l'últim, perquè la necessitat va primer que l'estètica, i al final passa això, que tens els carrers o que t'agradaria canviar-los, llocs, miradors, placetes, i de llocs sempre n'hi ha, alguns se m'ho ocorrerà.
Doncs pendent d'estar. El que està clar també és que cada any la competència en aquest concurs al mes va creixent, perquè crec que eren 40 municipis que aquest any, per exemple, també ha guanyat un poble d'interior com és la Puebla d'Arenosa, i sinó que pareix que més pobles se volen animar i això, la competència serà més dura.
Clar, però el que també està molt bé és que hagin llevat el de la discriminació de pobles menuts i pobles grans. Al final les idees o les propostes donen igual on siguen. Si un poble al final presenta una plaça d'una ciutat gran en 25.000 habitants, el que sigui, com hem passat dineros, i que era la millor proposta, doncs endavant. Lo de la discriminació també crec que ha sigut positiu. Al final aquí se valora l'ús de la ceràmica en espais urbans i segur que serà la millor proposta sense diferenciar el tamany del municipi. I això també és una cosa que jo crec que ha beneficiat el concurs.
Doncs ha beneficiat i crec que ens portarà a això. 2022, any de preparació, 2023, any de doble d'inauguració, no? Suposo, perquè ja sí que la plaça nova, com bé has comentat, ja s'apunta a 2023, acaba el mes de setembre. Suposo que també acaba i ser dates, serà la culminació de l'obra del Calvari.
Sí, la del Calvari, sí, l'adjudiquem enguany i comencem enguany, doncs fantàstic. Si comencem ja l'any que ve, doncs serà l'any que ve. Però sí, el 2023 estarà... el Calvari té que estar, vamos, té que estar fet segur. No he vist el projecte, però no tindrà molt de temps d'execució.
Doncs pendents estarem. D'aquest 2023 d'inauguracions i sobretot de fer de Canet l'Arròs tota una exposició de lo que pot ser la ceràmica a nivell exterior i sobretot d'una manera innovadora i donar-li nou valor a espais emblemàtics com és el Calvari i com és la plaça nova. Maria Àngeles Pallarès, alcaldessa de Canet l'Arròs, gràcies per atendre aquest espai del sector Taulellers. Enhorabona de nou per aquest guardó en el concurs de regeneració urbana i això, i expectants estem de veure tant el projecte com sobretot com quedarà i com se donarà aquest nou brillantor a un espai tan emblemàtic com és el Calvari de Canet.
Moltes gràcies a vosaltres, prefiero rezo.
Y la actualidad nos lleva ahora hasta la patronal azulejera, hasta Ercer, que ha celebrado Asamblea General Ordinaria, en la que se ha hecho el resumen de actividades del pasado año, también el balance de cuentas y así como también se ha presentado algunos de los principales datos del pasado año. Concretamente, el balance del año anterior, 2021, deja algo de recuperación respecto a 2020, con una facturación total del sector de 4.855 millones de euros, un 26,4% más que en 2020, de los cuales 3.655 se destinaron a exportación, lo que supone un incremento del 24,6%, mientras que el mercado doméstico, el nacional, creció un 32% hasta situarse en los 1.189 millones de euros. Eso sí, el problema llega con la factura sectorial de energía, que se incrementó un 126%, y la previsión para 2022 es de un crecimiento todavía mayor, pudiéndose incluso duplicarse. Y es que el precio del gas aumentó de media un 91%, mientras que la electricidad se incrementó un 50%, con una factura global para el sector de esos 261 millones. Y todo tomando la medida como referencia de evolución de estos precios en los 5 primeros meses de año, se estima que la factura para el sector pueda superar los 2.100 millones de euros, con todos los problemas que puede generar y que explica su secretario general, Alberto Echavarría.
El año pasado ya superamos los 1.000 millones a nivel sectorial de coste energético, y eso que contábamos con un precio medio del gas de 40 euros y hoy está a 170. Así que prevemos que el coste sectorial este año más que duplique la cifra del año pasado. Las industrias en gas intensivas no pueden continuar soportando estos incrementos indefinidamente. La traslación a precios no está siendo todo lo completa que nos gustaría, fundamentalmente porque la demanda no puede absorber ese incremento de precios, y por consiguiente las cuentas de las empresas están resintiendo de forma constante. Si no hay una solución en el corto plazo y los precios del gas no se relajan y se estabilizan, las inversiones de las empresas van a estar comprometidas y la descarbonización se va a frenar, se van a destruir buena parte de esos puestos de trabajo que veníamos creando, etcétera.
Justamente relacionado con la energía, toca hablar también de la cogeneración, y es que los cogeneradores, entre los que se encuentran diversas empresas azulejeras, han pedido amparo y una acción urgente a la Comisión Europea, mientras la ministra Teresa Ribera reconoció la pasada semana en el Parlamento la gravedad de la situación y anunció reformas en la cogeneración para este mismo mes de julio. Los cogeneradores reclaman de esta manera esta acción para no seguir siendo discriminados frente a los ciclos combinados. Piden además que se reconocen los mismos precios de gas establecidos en el mecanismo de topado para los ciclos combinados mientras dure la medida. Entramos en clave empresarial y hablamos del grupo Porcelanosa, que junto al BBVA han firmado una financiación para promover políticas e iniciativas industriales de carácter sostenible basadas en dos indicadores principales: la reducción de la huella de carbono y la renovación anual de residuo cero, con un ratio de reciclaje de residuos superior al 95%. Este préstamo está ligado a los objetivos de desarrollo sostenible y cuenta con un formato Sustainability Linked Loan. Con él, Porcelanosa quiere reforzar su plan de producción y consumo sostenible para minimizar su impacto ambiental, reducir las emisiones de CO2 e impulsar una economía circular orientada a reciclar y reutilizar residuos industriales para diseñar nuevos productos. Y hablamos más de empresa, en este caso en agenda. Y es que a partir de este viernes, del día 15, arranca Asunto Mesut Housing Fair, la feria de la vivienda más destacada de Finlandia, que concretamente tendrá lugar en Nantalisa. Y ello va a estar presente una empresa del sector azulejero como es Grespania, con su marca Coverland, ahí en la Casa de los Pinos. Va a ser esta feria hasta el próximo día 18. Estamos en clave más local, en Villarreal, que se ha impulsado un refuerzo de la seguridad en el entorno de la subestación eléctrica situada en la carretera de Honda, en el nuevo clúster de la innovación cerámica, en ese polígono que se está adaptando. En estos últimos días se ha procedido a levantar un muro perimetral para separar este recinto de la zona de paseo arbolada que se ha construido a través de los proyectos subvencionados por el IBACE. En Honda ya se han iniciado las obras con lo que se va a embellecer el túnel de entrada a la ciudad con la instalación de un gran mosaico cerámico que, recordemos, realizaron el centro ocupacional del Molí, y todo ello con el material donado por el grupo Pamesa. Las obras van a tener un plazo de ejecución estimado de 4 meses. Y el Pacto Territorial por el Empleo en los municipios cerámicos ha renovado el convenio de cooperación educativa con la UGI para continuar acogiendo en prácticas al estudiantado del universitario y favorecer de esta manera la empleabilidad futura de este colectivo. Y cerramos este Ceracope Castellón con una enhorabuena, y es que el jurado del galardón ACOR, de la calidad social de que entrega la Cámara de Comercio de Castellón, ha decidido conceder esta distinción en su edición 2021 a Cerámicas Meridiano de Villarreal. Cerámicas Meridiano, CERMER, es una empresa cerámica de origen familiar creada en 1990 con 94 trabajadores, ubicada en Villarreal, y que representa toda una historia de innovación continua para desarrollar una nueva opción de envasado de alimentos muy comprometidos con el medio ambiente y fabricando productos sostenibles. Está entre sus buenas prácticas, destacan por ser una empresa muy comprometida con el medio ambiente, con una muy buena política de igualdad de género y con buenas medidas de conciliación y corresponsabilidad, siendo un modelo ejemplar para el sector cerámico. Desde aquí también llega esta felicitación con la que cerramos esta nueva edición del Ceracope Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.